Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest 2026 se celebren aniversaris destacats i amb en Joan Soler Bordes, filòleg i director de la revista Del Penedès, que edita l'Institut d'Estudis Penedesencs, abordarem un d'aquests aniversaris, el centenari de la primera exposició d'art del Penedès, celebrada a Vilafranca el 1926. Joan Soler Bordes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquella exposició va ser molt més que una exposició. Expliques que va definir, d'alguna manera, la identitat unitària de les tres comarques, del que ara coneixem com a Vegueria Penedès, i també la identitat cultural del Penedès com a tal, no? Definint línies d'acció que després es van anar concretant.
Sí, sí, exactament, va ser així. Vull dir, era una jugada que venia de l'any 1920 i que tenia al capdavant a mossèn Manuel Trens, una jugada per trobar lligams bàsicament culturals entre Vendrell, Vilanova, Vilafranca, Sitges, etc. I llavors va passar que l'any 25 la dictadura de Primo de Rivera va acabar amb la Mancomunitat. I seguint una mica el dictat de lo que plantejava en Francesc Cambó, va dir, bueno, el que hem de fer és resistència cultural. No fem una oposició política, sinó fem cultura, cultura, cultura. I, bueno, l'any 26, de resultes de tot plegat el que havia vingut abans, es van engrescar a fer aquesta primera exposició d'art del Penedès.
En què va consistir? Què es va poder veure en aquesta exposició? Que va coincidir amb la Festa Major?
Sí, sí, va coincidir amb la Festa Major i va haver concerts, entre ells un del Pau Casals amb el Benvingut Socies, que havien estat esbarallats, tots dos del Vendrell, tots dos músics, havien estat esbarallats, es veu, i van fer les paus aquí a Vilafranca amb un concert memorable, diuen les cròniques, i va haver un cicle de conferències important i, sobretot, una doble exposició que es va fer al Col·legi de Sant Ramon. Era per la Festa Major, per tant, no hi havia canalla. Es va fer una exposició d'art antic i una exposició d'art contemporani. L'exposició d'art antic va servir per fer un catàleg de lo que hi havia en moltes cases, que era el plantejament per fer després el Museu de Vilafranca. I això ho va dirigir mossèn Trens. A més, es va fer una exposició bibliogràfica amb llibres que no s'havia fet mai, revistes que havien sortit a Vilafranca, que ho va dirigir el Pere Boigues. I després es va fer una exposició d'art contemporani que va servir per fer també, diguem-ne, un llistat d'artistes del Penedès d'aquell moment, que això ho va dirigir el pintor Joaquim Mir. Va ser el que es va encarregar de lligar-ho tot plegat. I això va durar tots els dies de la Festa Major i una mica més.
Aquell catàleg de la Mostra d'Art Antic recull peces que després, al cap de poc, amb la guerra, desapareixen.
Algunes sí, D'altres queden amagades a les cases. Algunes pateixen una història més o menys atzenosa que acaba al Museu de Vilafranca, com és el retaule dels Milà, un retaule gòtic que està al Vinceu Mar i encara es pot veure, perquè està a la planta sota, no? Si no m'equivoc, no recordo malament, ara està al subsol, junt amb altres peces de lo que era el Museu de Vilafranca. I algunes es perden, sí. Però és que és molt important el catàleg i el fet que després es publiqués tot el catàleg, que uns anys, bueno, ara fa uns anys, la vam reeditar amb edició facsímil i el vam estudiar. O sigui que hi ha dos llibres, un facsímil de tot el que es va publicar llavors i un estudi fet ara sobre el que va suposar les tres exposicions. Bé, després hi va haver el 27 al Vendrell i el 29 a Vilanova.
Hi va haver continuïtat.
Sí, però el 30 a Sitges no es va poder fer. Entre altres coses perquè Vilanova va ser un fracàs econòmic tremendo, s'hi van posar una multa per una conferència que va fer Francesc Pujols, el filòsof de Martorell.
De la Torre de les Hores.
Sí, i van perdre quartos.
Què va dir alguna botada?
Va dir que la literatura i la cultura catalana no es podia entendre sense els escriptors que havien estat malalts de tuberculosi. I resulta que hi van enviar un pobre policia o guàrdia civil, i no sé, una persona d'ordre públic que no entenia ni el català, pràcticament, i ell va entendre que estaven dient una barbaritat d'Espanya i bueno, tot allò es va enredar molt. I és una història molt divertida que va acabar, bueno, que no sabien d'on treure els quartos per pagar la multa i acabar de pagar els deutes. Però bueno, sempre aquestes tres exposicions sempre van tenir problemes o enfrontaments. Per exemple, a Vilafranca l'Ajuntament no hi va voler saber res en absolut. Juan Álvarez de Cisternes, que després donaria nom a la plaça, perquè va morir a juliol del 36, el van agafar els anarquistes i el van fusellar. Juan Álvarez s'hi va oposar gairebé frontalment i van passar de l'Ajuntament i de tot. I van fer l'exposició del 26. Mira.
Van tirar milles.
La història, sí. No. L'Ajuntament no estava per això. Era l'època Primo de Rivera i havien posat l'Álvarez i tots els regidors a dit. Molts d'ells no havien continuat de l'Ajuntament anterior, que fins al 26, fins al febrer o març del 26, l'alcalde era Joan Ill, i llavors van fer fora, van posar el governador civil, va posar el Juan Álvarez. S'ha d'estudiar encara més tot aquest enfrontament entre mossèn Trens i l'Ajuntament i tots els que estaven amb això.
Malgrat que només se celebren tres edicions, a Vilafranca, al Vendrell i a Vilanova, sí que és el pòsit de grans coses que passaran més tard, no?
Sí. El Museu de Vilafranca, que comença a funcionar l'any 34 i d'una manera més estable en l'edifici gòtic on ha estat fins ara, el 39, doncs el Museu de Vilafranca no es pot entendre sense això, perquè moltes peces que havien estat en aquesta exposició després van anar a parar al museu. Per exemple, d'arqueologia, d'estrals que tenia el Giró o el Massanell a casa seva i peces d'arqueologia. Ja van
fer
la secció d'arqueologia i així amb altres,
mica, mica,
amb altres aspectes.
I l'Institut d'Estudis Penedesencs també seria hereu d'aquesta primera exposició, d'aquest llegat de mossèn Trens?
Doncs sí, seria hereu, perquè l'any 76, que en feia 50 de la primera exposició, vam fer una crida a través de... vam crear una revista que es deia Olerdolae, al museu, i vam fer una crida a les entitats de la vegueria Penedès, que en diríem ara, al Baix i Garraf, per de cara a fer un institut d'estudis que havia proposat el doctor Estalella l'any 26 en una conferència que està publicada, coneguda, etc. Ho va proposar. S'ha de fer un centre d'estudis penedesenc, que això era una idea de mossèn Trens. És a dir, a darrere d'això, com de tantes coses, la cultura del segle XX, el Penedès, i a Vilafranca i l'Alt Penedès sobretot, sense mossèn Manuel Trens no es pot atendre. Era una figura de categoria, de renom, era doctor, catedràtic a Barcelona, d'art sacre, etc., al seminari, tot el que vulguis. Però l'home remenava les cireres tant com podia.
I era un visionari.
Sí, tenia una perspectiva, sí.
A llarg termini.
Inclús et diré que ell va aconseguir acabar l'any 73, ell va morir el 75, va aconseguir acabar amb la famosa polèmica, que continua, però ja no serveix, de com s'ha d'escriure Penedès. I ell va dir, Penedès s'ha d'escriure tal com l'escrivim ara. Les dues primeres vocals, que són neutres, han de ser amb E. I va agafar el Pere Mas i Parera, exiliat a Buenos Aires, i li va dir, escolta, m'has de fer un informe per la Real Acadèmia de la Història justificant Penedès escrit així. I el Pere Mas li va fer. És discutible encara, aquest topònim, l'etimologia és sempre discutible, però l'hem acceptat tots així. I el senyor Consell de Ministres, el senyor Franco, va firmar Penedès tal com l'escrivim ara. El canvi de topònim Vila, no Villa, Vila Franca, del Penedès, tot a més. Dues vocals neutres, que són les que es discuteixen, les dues primeres.
Com se celebrarà aquest centenari? Esteu preparant activitats?
Sí, estem preparant coses, però això no vol dir que siguin immediates. No, en aquest moment no hi ha encara res programat, perquè tenim temps. L'exposició d'art del Penedès va ser el 26, el 27 i el 29. Va arribar fins al gener del 30 a Vilanova. De manera que tenim temps, ho farem conjuntament amb altres entitats. Sé que Vinceu també hi està treballant. Hem de fer coses. Que, a més, vindrà a coincidir l'any que ve, el 27, amb els 50 anys de la creació de l'Institut d'Estudis, que va ser el 1977. Per tant, tenim moltes coses per fer. Sí, sí, una tornada com de festa major.
Ja recollirem en el seu moment aquestes activitats, aquestes propostes commemoratives que es facin. Avui amb Joan Silabordes també volíem presentar el número 41 de la revista del Penedès, la revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que ell dirigeix. És una revista anual, per tant, aquest número que es presenta aquesta mateixa setmana té rellevància.
Sí, és el número de l'any passat, del 2025, el número 41. Va sortir el desembre, però amb totes les festes per entremig, doncs l'hem deixat perquè aquest gener es presenti a l'Arxiu Comarcal de Vilanova el dia 15, que serà el dijous d'aquesta setmana, a les 7 de la tarda, allà al Castell de la Geltrú, a l'Arxiu Comarcal. I presentarà l'altre director, que és un professor jove, un doctor jove en història de la Rovira i Virgili, el Carlos Moruno. I, bueno, hi haurà també els autors que vulguin venir, etcètera, etcètera.
La paraula revista no fa justícia a la revista del Penedès, aquest número 41. El Joan Silabordes ens ha dut un exemplar que ja comencen a córrer. Però, esclar, els oients no el veuen. Revista no seria just, perquè és un llibre, és un volum.
Sí, mira, 312 pàgines, amb un format llibre, però no deixa de ser una revista, o si vols tu, un aplec d'una vintena de treballs, una vintena llarga de treballs, de temes de història, de ciència també, sempre relacionat amb el Penedès, de filologia, una mica de tot.
Com es fa la tria, la selecció dels treballs que aniran a la revista?
Bueno, fem una crida, hi ha sempre una convocatòria, hi ha sempre al final unes normes dels instruccions pels autors, i llavors hi ha un consell de redacció, ens els mirem i decidim, bueno, habitualment hi entren la majoria, vull dir, no hi ha problema, alguns fem alguna observació amb l'autor, fins al mes de maig hi ha temps per presentar originals i procurem abans d'acabar l'any que es pugui publicar. Bueno, a més, hi ha una cosa a tenir en compte, aquest número 41 encara no, però fins al número 40 estan tots penjats a internet, a la pàgina web de iepenedesencs.org. Hi ha publicacions i revista del Penedès i es poden baixar totes en PDF per internet.
Es pot consultar.
Són consultables sempre.
I aquest també hi anirà, en uns
dies. I aquest també hi anirà, sí, tan bon punt ara presentem dijous, doncs ja se'n va penjat allà. Vull dir que procurem que tingui en paper, no en fem molts, perquè tampoc és que hi hagi una petició gran, més que res, en biblioteques i els autors i alguns exemplars, però sempre està disponible. I, a més, et diré que això dels PDFs i d'internet és fantàstic, perquè dius, a veure, aquella paraula, allò que buscava, que no me'n recordo, i el buscador t'ho troba de seguida. Mira, tal número, tal treball, i això.
El buscador de la web de l'IEP.
El buscador, sí. El buscador...
O el Google, tal qual.
Tal qual, eh? Vull dir, allà està, i això és un gran... Perquè de vegades dius, sí, ho vaig llegir, però no sé quin exemplar era, quin any era. Eh? Jo els tinc tots a casa en paper i vaig a consultar-los al web.
Sí, per comoditat. Més ràpid, no?
Sí, sí, sí.
Dèiem, és un llibre d'unes 300 pàgines, però el format és de revista, perquè quants articles? Una vintena, ens deies, inclou?
Sí,
quants treballs?
Sí,
molt eclèctic, que es poden llegir del dret, del revés, per davant, per darrere.
Bueno, hi ha una mica, hi ha algunes notes d'activitats de l'institut i llavors estan organitzats cronològicament des d'un treball sobre els 750 anys de la Carta Pobla de Vilanova, que és el primer, per tant, el més antic, fins a un pregó que va fer el Ramon Marrugat a la festa de Sant Jordi de l'any, em sembla que era 24. Van fer un pregó i ens va semblar interessant de recollir-lo aquí i tot plegat. I hi ha una mica de tot, eh?
Comentem alguns títols perquè els oients es facin una idea. Un exorcisme a Sant Quintí de Mediona, aquest crida l'atenció.
Sí, recull un text antic publicat fa molts anys d'això, d'un exorcisme que es va fer a Sant Quintí de Mediona. Però, per exemple, hi ha una cronologia de Santa Maria. Quan es va fer el llibre de Santa Maria, aquell gros, gruixut,
tan maco... Un àlbum il·lustrat, sí, de regal.
Exacte. No, per motius diversos d'organització i també econòmics, no vam poder posar-hi una cronologia completa.
És que no sé si eren 300 pàgines.
Sí,
era un senyor llibre.
Sí, era un senyor llibre. I llavors vam dir, home, doncs ho podríem posar aquí com a complement. Llavors, el que té aquest llibre i tot plegat i no li interessa, doncs, veure què va passar any per any, doncs, qui es va fer una feina molt bona, Un d'ells va fer, un dels autors, va ser el Manel Cervera, que ens va deixar ja fa uns mesos, el Toyo Ribas i el Félix Simón, i han fet una cronologia, doncs, des del 985, o 991, 992, que sabem que hi havia una capelleta per aquí, Vilafranca, i fins a pràcticament el dia d'avui. I jo què sé, hi ha moltíssimes coses d'art, un sobre Claudio Lorenzale, una obra al cementiri de Vilafranca. Recordem que Lorenzale és el que té aquests dos grans quadres que hi ha a l'Ajuntament, la mort del rei Pere i la reina Joana, que acomiada el príncep de Viana.
El Saló de
que
Sessions.
Que està en banda del Saló de Sessions. No
sí.
sé ara que fan...
Ara estan obres, no sé.
Tota la reforma, no sé com acabarà, però em deia un regidor que s'entretenien, sobretot els que estaven a l'altra banda, a comptar, perquè els plens acostumen a ser una mica...
Llargs.
Avorrits, vaja.
Llargs.
Els periodistes que heu de cobrir-los, ja ho sabeu.
Llargs i avorrits, sí.
Doncs es dedicaven a comptar quantes persones hi havia en aquell quadre de la mort de rei Pere. Diu, mai ens posem d'acord en saber quants n'hi ha, ni una pila. Doncs hi ha un treball sobre una obra de Lorenzale que està al cementiri, un treball sobre mossèn Anton de les Monges, que també va ser un col·leccionista d'art d'aquí a Vilafranca, un precedent de mossèn Trens i de les col·leccions d'art, etc. A l'octubre del 34, que va passar al Baix Penedès...
De fet, la imatge de la portada de la revista són uns presos reconstruint el pont de la Bernó, el pas per sota Torre
sota
Ramona
que
també té el seu treball corresponent.
Sí, sí, sí. Sempre procurem posar una imatge de les moltes possibles. Mirem de posar una imatge per cobrir la portada una mica, i aquesta, doncs, és d'un conjunt d'imatges d'aquest treball de Lluís Eroles sobre els presos que després de la guerra van estar reconstruint. A veure, després de la guerra molts ponts van quedar malmesos. Això inclou l'Arc de Berà, perquè els republicans que marxaven els hi van dir els ponts s'han de volar tots. I van entendre que l'Arc de Berà era un pont. I també hi van posar una càrrega no molt gran. No va caure del tot, però també es va malmetre una mica. I llavors, després de la guerra, doncs, aquests presos van estar treballant, reconstruint aquest pont, i el Lluís Eroles ha trobat doncs, totes les dades, els noms, les persones que van estar treballant.
Són treballs que inclou aquest número 41 de la revista del Penedès.
Sí, però que la gent no pensi que són uns treballs molt erudits i molt espessos i molt d'això. No, no, són...
Es fan de bon llegir.
Són de divulgació i pensem que es fan de bon llegir. Si algú fa una cosa molt espessa, doncs li diem des del Consell de Redacció, mira, amoroseixo una mica perquè això teu és massa d'especialista. Diem així.
I està pensat per tots els públics, no?
Sí. Hi ha un treball de la Cèlia Reventós, que és un treball de, fet amb alumnes de sisè de primària de diverses escoles, amb uns alumnes que van venir de fora descobrint el Castellot de Castellví de la Marca.
D'un projecte Erasmus, oi?
Sí, sí, d'un projecte Erasmus, però... per nanos de primària, d'últims cursos de primària. Ens va semblar una cosa, una iniciativa pedagògica molt bonica i li vam demanar que per poder-la publicar aquí també.
Són les històries que trobareu en aquest número 41 de la revista del Penedès, que aquesta setmana presenta l'Institut d'Estudis Penedesencs. Com soleu fer, hi hauran més presentacions a la resta de capitals de comarca, no?
Sí, possiblement que sí. Està per lligar amb el Consell Comarcal d'aquí de l'Alt Penedès, etc. No sempre les presentem a tot arreu, vull dir... una mica sobre la programació que tenim, perquè, en definitiva, doncs, ja et dic, de seguida estarà al web, són accessibles, també. Es tracta, més que res, perquè les presentacions també serveix per trobar-se autors. Si vens a recollir els exemplars i ens trobem autors que, possiblement, si no, igual no ens veiem. Molt d'internet, molt de correu electrònic, però no ens veiem.
Amb Joan Celebordes hem estat presentant aquest... volum 41 de la revista del Penedès, la corresponent a l'any 2025, i parlant d'aquest centenari de la primera exposició d'art del Penedès que cau també aquest 2026. Moltes gràcies i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I tot seguit ens actualitzem amb el flash de 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. El carrer Gloria Lasso a Vilafranca sumarà 45 nous habitatges de lloguer de protecció oficial. Recentment, dins el pla de construir 50.000 habitatges de protecció oficial arreu de Catalunya fins al 2030, la Generalitat ha anunciat una nova promoció destinada a Vilafranca. Aquesta es farà al carrer Gloria Lasso, al barri de la Barceloneta Sant Magí, i serà de 45 nous habitatges, en aquest cas en règim de lloguer. Aquesta promoció es construirà en un solar que és propietat de l'Institut Català del Sol al costat dels 36 habitatges ja construïts i que ja s'estan adjudicant a les persones que hi viuran a partir de la primavera. Música. Continuen les obres de millora de la xarxa en baixa d'aigua a Castellví de la Marca. La setmana passada es van iniciar les obres per arranjar la xarxa de distribució d'aigua del carrer Quatre Cantons a Castellví de la Marca. Per aquest motiu pot ser que en els propers dies la circulació del carrer es vegi interrompuda momentàniament mentre s'executin les tasques oportunes. Aquestes millores s'executen per tal de renovar la xarxa de distribució d'aigua potable en aquells punts on s'han identificat una acumulació d'avaries. Aprofitant la renovació de les canonades, es farà la retirada de materials perillosos en canonades de fibro, ciment i plom, si n'hi hagués, i es reconnectaran les escomeses existents. Ara s'actua en la vorera nord del carrer Quatre Cantons, de 40 metres, que s'està executant aquests dies. Properament se substituiran canonades als carrers Mascota i la renovació de la portada d'aigua al camp de futbol. L'execució de les obres, juntament amb la redacció del projecte, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, té un cost de més de 151.000 euros subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Sant Pau d'Urdal aproparà la realitat de la comunitat sorda amb una xerrada aquest cap de setmana. El finestral de Sant Pau d'Urdal acollirà aquest dissabte de 6 a 8 del vespre la xerrada La sordesa invisible per a la societat, una activitat per apropar la realitat de la comunitat sorda i conscienciar sobre les barreres amb què es troba en el dia a dia. La sessió anirà a càrrec d'Eric Vargas, membre del Cercle de Sords de Vilanova i la Geltrú, professor de llengua de signes catalana i vicepresident de la Comissió de Joventut Sorda a la Confederació Estatal de Persones Sordes. La xerrada comptarà amb intèrpret en llengua de signes i inclourà un espai de preguntes, així com una copa i tastets per fomentar la tertúlia. L'activitat té un cost de 20 euros amb regal sorpresa. Per més informació i reserves es pot contactar amb Rosa Vendrell Miret al telèfon 650 47 36 39. I acabem explicant-vos que mor Alfredo Esmatges, la bala dels velòdroms, estretament vinculat a Cunit. L'exciclista de pista va destacar en competicions internacionals i va passar molts estius al municipi del Baix Penedès. Alfredo Esmatges, conegut com la bala dels velòdroms, ha mort després d'una llarga trajectòria com a ciclista de pista de primer nivell. Figura destacada de les proves dels 6 dies a Espanya i a l'estranger, va competir també en carretera i va aconseguir fites rellevants com la victòria a l'etapa Sabadell-Tibidabo de la Volta a Catalunya de 1955. Esmatges va estiuejar durant anys a Cunit, on és recordat amb estima. Després de retirar-se, va continuar vinculat al ciclisme, col·laborant amb la Federació Catalana, contribuint a la formació i a l'organització esportiva.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Segur que entre els propòsits d'aquest nou any molts de vosaltres heu pensat cuidar-vos, escoltar més atentament què ens diu el cos, incorporar rutines saludables. Doncs aquest Riquesa Salut us ajudarà. Un Riquesa i Salut que, com sempre, signa el fisioterapeuta de Fisiocorp Group, Adrià Solís. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i a tots els oients.
Ben tornat, bon any.
Bon any a tothom. Espero que tothom hagi passat unes fantàstiques festes, ben abrigats, perquè el fred apreta, ja és bo.
I ho diu un home que va amb màniga curta a l'estudi ara mateix,
sí,
i amb collal.
No, si em veiéssiu, no sóc un bon exemple en aquest sentit, jo. Doncs bé, doncs, quina millor manera de començar l'any cuidant la salut amb algo tan essencial com és la postura.
Bàsic.
Bàsic, i d'això parlarem avui.
I bàsic, però li parem ben poca atenció, eh?
Sí, perquè gairebé ningú la cuida, la postura. Al final, no parlem només de caminar rectes com si portéssim un llibre a damunt del cap, que és algú segur que va a l'escola li feien fer, o ho feia, sinó de com seiem, com ens movem, com caminem, com mirem el mòbil.
Això també.
I també fins i tot com respirem. Llavors, en aquest sentit, com a fisioterapeuta, jo el que us puc dir, que moltes de les molèsties del nostre dia a dia doncs apareixen perquè portem anys, potser, d'una mala postura, mala col·locació, o postures no massa bones sostingudes en el temps, no? Així que, amb el pas dels dies, comences a notar més cosetes que el teu cos, doncs et va avisant, no? Al final és la similitud, he buscat, que la postura és com el wifi.
La postura és com el wifi, què vols dir?
Que no la veus, no? No la sents quasi bé, però quan falla, ho notes tot.
Bon símil, sí.
Ho notes
sí.
Tot. Doncs anem a parlar, vinga, va, què és realment la postura? Què és realment la postura? Doncs bé, és la manera com el nostre cos s'organitza per mantenir-se dret a l'espai, no? Amb el mínim esforç possible. És a dir, que ha de ser una situació còmoda. Què vull dir amb això?
Hauria de sortir de natural, no?
Clar, que si estem amb tensió, estem rígids, estem cansats, doncs probablement no estem tenint una bona postura. Perquè és que la postura no és forçar-se a estar recte, estar rígid, apretar l'abdomen tot el dia, no?
Panxa i cul apretats, no?
Exacte, aguantar la respiració. No? Una bona postura és equilibri, és mobilitat, que això és molt important, que molta gent se n'oblida. És mobilitat, és la capacitat d'adaptar-se als entorns en què ens anem trobant, perquè durant el dia a dia en tenim diferents. No?
I no tots... Una bona postura no és igual per tothom, no? Cadascú deu tenir la seva en funció de la seva fisiologia, dels seus hàbits.
Correcte, aquí és veritat, és molt bon apunt aquest, perquè en funció de la fisiologia, la morfologia òssia, per exemple, del nostre cos, tindrà una tendència o una altra. Aquí podríem entrar, per exemple, amb els conceptes de balanç i d'equilibri, no? Amb el qual hi perd i guanya una gran rellevància el que seria la nostra base de sostén, no? Que va íntimament lligat amb el nostre centre de gravetat. Evidentment, una persona que és molt alta, el seu centre de gravetat estarà més amunt, una persona que és baixa, més a baix, però, clar, si tinc una tendència a anar amb el cul en fora, el culo cubano, que jo dic, això sempre és molt visual d'entendre, doncs el centre de gravetat també va cap endavant.
Es desplaça. No?
Es desplaça cap endavant. Si tenim... És veritat, és que no podem... És veritat que ara ho penso i dic, no hem de ficar... estigmatitzacions, no?, d'àrees. Però és que és molt visual. Jo sempre dic que el color cubano és molt maco, perquè és així resultant. Després tenim el cul pla. El cul pla, que baixa com si tiressis un bolígraf des de dalt del coll i baixa en línia recta. Que aquestes característiques doncs, fa que el centre de gravetat tiri una miqueta endarrere. No? I això afecta a la nostra mobilitat amb el nostre entorn, ja sigui l'esquena, de les espatlles, els braços, el coll, el cap, la mandíbula. No? Per tant, tot això va íntimament lligat amb el que seria la postura. I és que el nostre cervell està constantment ajustant la postura sense que ens n'adonem. O sigui, fa un treball de manera invisible. D'acord? O sigui, si haguéssim de pensar-la realment conscientment, és que molt probablement no podríem fer dues coses a la vegada.
No podríem
caminar i mastegar un xiclet al mateix temps. O sigui, imagineu-vos. No? Llavors, la gran pregunta és, per què tenim tan mala postura avui dia? No? Perquè és algo molt, molt habitual. I una resposta curta que m'he pensat és perquè no estem dissenyats per viure com vivim.
Tan sedentàriament, vols dir?
Tan senzill com això. I he posat tres situacions.
Aviam.
Tres situacions. La primera, perquè tenim molt la postura digital, que se'n diu, no? El famós coll de WhatsApp. Això que... L'escriure em feia gràcia, no? El coll de WhatsApp. Què vol dir això? Vol dir que mires endavant, cap avall, les espatlles tancades, és a dir, cap endavant i cap a baix, l'esquena encorbada, i això fa que la teva capacitat pulmonar d'obrir i tancar el diafragma sigui menor. Per tant, què vol dir? Que les respiracions són més curtes. I això és molt habitual, d'acord? Hem de pensar que per cada 2,5 centímetres, això... Verídic, que el cap s'avança cap endavant, és com si el coll suportés una garrafa de 5 litres a damunt nostre.
De debò?
Augmenta 5 quilos la càrrega cervical.
I tots aquells que estan enganxadíssims al mòbil, penso en els adolescents...
Pues imagina't, a la llarga com
acabaran
estaran?
Acabaran malament de cervicals.
I parlem de mòbil, però i la gent que treballa amb un portàtil? Quasi ves com està treballant amb un mòbil, perquè estàs amb el cap cap a baix. Per això, amb l'ergonomia postural en empresa, s'incentia molt pues, que la part mitja alta de l'ordinador, de la pantalla, estigui en línia recta amb la línia dels ulls, de la mirada.
I treballar drets, no? Cada vegada es promou més, també.
Sí, és veritat, que ara estan sortint... Bueno, ara no, ja porta un temps que surten aquestes taules que s'autoregulen, que pugen i baixen, algunes amb motor, d'altres amb manivela. Això em fa gràcia, perquè un amic meu té una manivela i va a 0 per hora pujant-la i baixant-la, i riem una miqueta. Però té una gran utilitat. Té una gran utilitat perquè pots combinar això, estar de peu i assentats. Inclús... Això ja m'ha sortit en vídeos d'Instagram, d'aquests que quan quedes una miqueta empanat en el teu dia a dia i mires vídeos. Pues, clar, a mi em surten coses de fisio, d'aquestes coses.
Què has vist? Pilotes de futbol?
No.
Perquè jo
bueno,
això també ho he vist.
És veritat.
En llocs modernets, com Silicon Valley, he vist pilotes d'aquestes de futbol.
És veritat. És veritat que surten i que se sent tot sí pel moviment pèlvic. No? És correcte, perquè són els moviments que s'utilitzen molt per el prepat, per exemple. No? Per moure a nivell pèlvic és molt interessant. Però no, n'hi ha alguns que es compren una mini cinta de córrer, que en aquest cas serà per caminar, i la fiquen just a sota la taula i mentre treballen van caminant.
De debò?
Jo penso, però vols dir que seran capaços d'escriure
de correctament? De focalitzar.
Bueno, bueno. Jo pensant, bueno...
Pues, i bravo per ells,
Bravo, bravo, bravo per ells. Perquè, clar, jo, clar, el que imagino després pues, és algun tipus de bicicleta o d'elíptica, bueno, per mantenir-se... Allò de les 10.000 passes diàries, enriu-te'n. Enriu-te'n de tots aquests que ho fan, perquè potser, jo què sé, quan els en faran, 30.000 o 40.000. Una barbaritat. Doncs bé, aquest com a primer punt, no? La postura digital, que en diem. Com a segon, ara ja l'estàvem parlant, que és seure moltes hores. Perquè és que el cos no està fet per estar assegut durant 8 hores seguides. Perquè està mal entès. Estar assegut no vol dir descansar. O sigui, és una postura exigent, si es manté en el temps. Fora bromes. I al final...
Sí, perquè a primera hora comences ben col·locada, el cul enrere, espatlles ben posades, una postura correcta, el diafragma obert, però sí, a mesura sí. Que avança el dia et vas encongint.
Tota la raó. Mira, jo amb tots els pacients que treballen amb oficina, sempre els hi poso el mateix exemple, quan els insisteixo en la postura. I és el següent. Demà, quan arribaràs a la feina, a les 8, a les 9 del matí, a l'hora que tu arribis, m'és igual, i te sentis a la taula, davant de l'ordinador, 90 graus, flexió, pim-pam, 90 de cadera, mirada recta, no? Estareu allà, tu li deu amb el vostre company o companya, fes-me una foto que li passo a l'Adri al fisio, ja veuràs que content que es posarà. No? Perquè és veritat, teniu llavors una excel·lent postura.
Però què passa?
Què passa? Jo sempre dic que s'encén l'ordinador i pam, surt la safata d'entrada dels correus electrònics. Hi ha, ho invento, 50 correus respecte a ahir i avui, 50 correus. I vaja, ni un, segur que ni un, és per dir-te Sílvia. Avui és dilluns, et desitjo que tinguis una fantàstica setmana, el dilluns serà un gran dia, molt bona feina, et mereixes tot el bo que et passarà entre avui i tot aquest mes.
Sempre són urgències, apagar focs...
Exacte. Ostres, estaria bé rebre correus així de tant
molt,
en quant,
molt,
no?
Molt.
Estaria bé. Doncs, com bé dius, tots són situacions a resoldre ja, o per ahir, o de manera urgent, de manera immediata... a conflictes, el que sigui. Què passa? Que automàticament la nostra postura, tan maca que la teníem, fa zupa, ja baixa una miqueta. I al cap d'una hora sembla que estiguem a dintre l'ordinador. Sembla que haguem entrat a la cova de l'ordinador, no? Doncs bé, per què ho explico, això? Per entendre quina és la dinàmica real del dia a dia. I aquests 50 correus no desapareixen. Si te'ls vols prendre amb un altre tarannà i mantenir la postura, hi han dues maneres que, per mi... han d'anar acompanyades l'una de l'altra. Una, evidentment, que és un treball mental. Hi ha gent que li afecta més, hi ha gent que li afecta menys. tindre aquest volum de feina i s'atabala molt ràpid, llavors encara claudicarà més la seva postura. D'altres que diran, bueno, aquesta és la meva feina, anem mica en mica, pim-pim.
Un a un.
Però la postura també claudicarà perquè es concentrarà en el que hi ha. No es concentra en la postura, es concentra en això. Llavors, què podem fer, i això és el que jo insisteixo molt, què podem fer perquè aquesta claudicació de la postura sigui menor.
I mentre ho diu l'Adrià, va tirant les espatlles endavant.
Exacte.
Va tancant-se.
Perquè la gent... Sí, ostres, ens falta una càmera aquí perquè ens vegin, perquè si no, no puc representar.
No, però tots en som molt conscients, de com ens tanquem i tirem endavant.
És que és molt habitual. Doncs bé, el que hem de fer, intentar, és, fora de l'horari laboral, perquè no ens ho permet, és treballar la musculatura que fa el contrari a tancar-nos, que és obrir-nos, que bàsicament és la musculatura principalment de l'esquena. Aquesta és essencial. Perquè contra més forts estem de l'esquena, aquesta claudicació cap a baix serà menor. Per tant, la teva postura serà més bona mantinguda amb el temps. I això, per mi, és essencial. Essencial, perquè quan fem formacions amb empresa, insistim molt en que està molt bé allò dels 90 graus, pim-pam, els ratolins, el teclat, etc, perquè són coses que ajuden, però ens hem de responsabilitzar també de l'activació pròpia del nostre cos i entendre que la feina no ens permet fer aquestes activacions. Tenir-ho present. Aquest punt sempre m'ha agradat molt, perquè aquest el dic no sé quantes vegades al dia.
Enfortim la musculatura de l'esquena i cervicals.
Principalment. I després, que ja ha començat, no, que són, com a tercer punt, l'estrès i les emocions. Vale? Al final, si ens imaginem una persona estressada, atabalada, nerviosa, com ens els imaginem? Doncs ens imaginem
amb abatuts, el pit tancat, no? Tancats.
Decaiguts, no? La mandíbula tensa, això també és molt habitual.
El bruxisme, no?
Exacte. I això deriva una mala postura, però també aquesta mala postura pot derivar a aquestes situacions. Vale? Al final, el cos, i aquesta és bona, és que el cos explica el que la ment calla. Quantes vegades molta gent, quan té algun problema, alguna situació, i l'explica amb algú de confiança, potser et diuen, ostres, és com que m'he tret un pes de sobre.
Literal, sí, sí.
O sigui, anem a analitzar la frase. M'he tret un pes de sobre. El pes on el tindràs? El peu no el tindràs. El tindràs a l'esquena, segurament. I si tu tens una sensació de tenir un pes damunt l'esquena, vol dir que algú t'està aixafant. Per tant, el teu cos tenca, va cap endavant, s'encongeix. Si la sensació és d'alliberament, de, ostres, sembla que m'he tret una motxilla plena de pedres, plena d'emocions negatives o que em preocupen, vol dir que abans de ser-ne conscient, no vol dir que no estigués passant. Sinó precisament això, que no n'eres conscient. No? Per això és important aquesta introspecció d'un mateix, que moltes vegades ho hem dit, que molta gent fa por escoltar-se un mateix, perquè potser descobreixes coses que inconscientment n'ets conscient, però conscientment no en vols ser conscient. Sí, o sigui, alerta la frase que acabo de fer ara, que no sé si s'ha acabat d'entendre, no?
I tant, i tant. Tots en som molt conscients.
Jo crec que sí. Doncs, bueno, aquí com a, ho deixem com a punt de reflexió. Anem a aquests... Ara traspassem una línia, eh? Traspassem perquè... Si parlem d'emocions, que n'hem parlat de diverses vegades, és un tema que a mi m'agrada molt, perquè sempre he reconegut que és un pilar fonamental de treball de tots i cadascun de nosaltres, per una senzilla raó, i és que cada vegada estem més desconnectats del nostre propi entorn. Ja no de l'entorn en general, sinó del nostre propi entorn. Què vull dir amb això? Que cada vegada la gent va més aïllada amb si mateixa respecte amb la seva parella, els seus pares, els seus sogres, els seus fills, els seus tiets, els seus nebots, els seus companys de feina. Això em refereixo al seu entorn proper. Que convivim, però estem cada vegada més desconnectats. I això ho fa molt la situació que dèiem que vivim avui dia, no? Molta xarxa social, moltes pantalles, molts missatges, per mi, en general, que conviden sempre a l'individualisme, no? que lluny s'està quedant el fet aquell de pensar en el col·lectiu. No pensar en un mateix, sinó pensar en col·lectiu. No viu sol en aquest món. No viu sol a casa teva, no viu sol al barri, no viu sol a aquest poble. Doncs pues, fer una miqueta aquest treball.
Tot incideix, no?
Tot incideix. Ostres, que bo, eh? Quan començo a parlar d'una cosa i me'n vaig
per les branques, però clar, tot està connectat.
Tot està connectat. Doncs bé, si anem com a exemples pràctics, que així tothom reconeix, mira, tinc tres casos així ràpids. El primer que ja l'hem parlat, que és el que treballador d'oficina, sí? Que és el problema d'una postura mantinguda, mala ergonomia, l'estrès, que això provoca doncs, aquest dolor d'esquena, principalment, cervicals, mals de cap, no? I mira que et diu, no faig esforç físic jo. Ah, com és possible? Doncs avui hem explicat per què. Per altra banda, a les persones que fan treballs físics, no? Solen ser persones que es passen moltes hores dempeus, que carreguen pesos, que si és la mateixa feina, la mecanitzen. Per tant, moltes vegades no són, diríem, bilaterals, sinó que són unilaterals. És a dir, jo què sé, si de carregar caixes potser sempre va de l'esquerra cap a la dreta i va de l'esquerra cap a baix, a la dreta cap amunt. Llavors apareixen dolors més cap a un costat o cap a un altre.
Perquè hi ha una descompensació.
Exacte, aquestes sobrecargues. No? I hi ha com a últim cas, que aquest ja és per tothom, no? Que és el cas del sofà trampa.
El sofà trampa?
El sofà trampa, no? Perquè és una postura que és aparentment...
És el sofà de casa, aquest.
Exacte, que és aparentment relaxada, però al final ens acaba... El cos se'ns enfonsa, no? Perquè són enxubats, el cap tort, una miqueta alçat, també, perquè sempre aixequem un coixinet, ja sigui per mirar la tele, ja sigui per mirar el mòbil, no? Per tant, sempre estem en una flexió. Així que el sofà no és dolent, eh? El sofà no és dolent. Jo sóc un amant del sofà, eh? Quan toca. El problema és quan et guanya la batalla d'hores i hores en el teu dia a dia. Vull dir, per tenir-ho una miqueta...
Al sofà no enfortirem la musculatura, no?
No. Bé, i anirem una miqueta ja... La fisioteràpia, no? Com ajudem
com
nosaltres,
ajuda,
no?
Què
fem
fer?
Els fisios? Una de les coses més importants és que detectem aquests desequilibris, d'on te falta força, on hi ha més força del que toca, no? Allirem les tensions que toquen, reduquem una miqueta el moviment i al final ensenya a entendre el cos. I amb això, va, explico una manera que tinc d'explicar l'equilibri del nostre cos, vale? I és mitjançant el joc d'estirar la corda. Amb això tots ja hem jugat.
El de dos equips, un per
banda. El de dos equips, exacte. El del mocador. Vale, imaginem que el mocador és la nostra espatlla. Llavors tenim l'equip A i l'equip B. L'equip A és la part de la musculatura de davant, el pectoral, un que va més profund, que és el subescapular, una part de l'espatlla, vale, que quan fan força i estiren la corda, l'espatlla, que és el mocador, tira endavant. Vale. L'equip B, al contrari, tenim la part de la musculatura de la mitja esquena, entre les escàpules, no? Que quan fan força, el que fan és, pam, tirar l'espatlla endarrere. Ok, som-hi, comença la partida. Quan dic la partida vol dir el nostre dia a dia. I al nostre dia hi ha diferents relacions de força, d'acord? I al final del dia fem una pausa del joc i analitzem. Vale. La majoria de la gent té la tendència a espatlles endavant, que és el que dèiem aquesta postura. Vale. Analitzem com estan els dos equips, que això ajuda a entendre per què tenim certs dolors. I aprofitant que tenim el Barça-Madrid d'ahir, sí, serà fàcil d'entendre. Doncs bé, analitzem, hem fet pausa, no s'acaba la partida. L'espatlla endavant, per tant, el mocador se l'està emportant l'equip A. Anem a mirar, l'equip A, com està? Està fent força? Sí, perquè s'emporta el mocador, no?
Està guanyant.
Està guanyant, com ahir al Barça. No? El Barça, minut 90, 3-2. Si ets culer, ara parlem des de la posició que ets culer, i guanyes 3-2, minut 90, estàs fent força perquè estàs corrent allà com un animal. Com estàs? Estàs cansat, estàs fatigat perquè estàs treballant. Sí, per tant, hi ha tensió. Si palpes, el pacient botarà de dolor. I, ostres, perquè aquí no em fa mal, eh? Val. Però és minut 90, estàs guanyant al teu etern rival. Com estàs? Estàs content.
Eufòric.
Estàs eufòric. Estàs cansat? Sí, però estàs content. Per tant, a mi no em fa mal res. Equip B. Ara anem a ficar la situació a la inversa. L'equip B. Som al Barça, però estem perdent 2-3 contra el Madrid, minut 90. Estem fent força? Sí, estem allà aguantant, estem corrent a veure si fotem un gol. Estem allà amb tensió. Toquem? Hòstia, està amb tensió, això. estem al minut 90, estem cansats, estem fatigats, ja no podem més, i estem perdent contra el temps rival. Com estem? De mala hòstia. De mala hòstia, em fa mal tot, no? Doncs aquest és el motiu pel qual molts pacients entren a la clínica dient a mi em fa mal l'esquena. Per què? Perquè l'esquena és on hi ha la musculatura, que normalment és la musculatura que li falta força, que està intentant aguantar com sigui, per no perdre, però que està patint. Està patint i, per tant, hi ha dolor.
Conclusió.
Així que, amb aquesta reflexió futbolera que hem fet al final, cuideu la postura. Si teniu dubtes, aneu amb els vostres fisios de confiança. Treballeu-la perquè val molt la pena. Un canvi de postura vol dir un canvi d'energia, inclús. I un canvi d'energia és una millora de qualitat de vida. Per tant, aquest, per mi, és el millor missatge que, amb el programa d'avui, per encetar aquest 2026, doncs deixo per tots els nostres oients.
Moltes gràcies, Adrià Solís. Tornarà d'aquí a un mes. Seguirem aprenent a cuidar-nos amb ell. Aquest Riquesa és Salut. Que vagi bé. Fins aviat.
Igualment.
I fins aquí aquest dilluns 12 de gener a l'antena del Penedès en xarxa. Hem estrenat la setmana del Sant Tornem-hi amb majúscules. Demà hi tornem. Adéu-siau.